temps que sentim a parlar dels bitcoins i avui ens hem volgut posar ja seriosament. Potser en els últims mesos amb un punt més d'insistència del que era habitual, tots venim llegint notícies que en parlen, escoltant algun economista que els critica o aguantant aquell cunyat que hi va apostar anys enrere i en parla meravelles perquè ha multiplicat la seva inversió inicial. Però què és exactament això del bitcoin? És fiable? Del que jo tinc en bitcoins en una pantalla em puc disposar en euros físicament? Per resoldre aquests i altres dubtes tenim amb nosaltres, això del bitcoin té tanta importància en informàtica com en economia, i hem dit, doncs escolta, un informàtic i un economista, una persona entesa en informàtica, una persona entesa en economia. El Víctor García és professor dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC. Víctor, bon dia.
Bon dia.
I el Marc Roques, també professor de la UOC, però en aquest cas d'estudis d'economia i empresa. Bon dia.
Hola, bon dia. Després apreciso el perfil.
Val, fes-ho ara, sí? I així ens situem.
De fet, soc professor de gestió estratègica de la Facultat d'Econòmiques de la UB, i doctorant en blockchain per l'IN3 de la UOC.
El blockchain és un concepte molt important per explicar precisament el bitcoin. Si voleu començar per aquí, per exemple, veniu de dos àmbits diferents, l'economia i l'informàtic. Si m'haguéssiu d'explicar què és un bitcoin, el definiríeu de forma diferent des de cadascun dels dos àmbits? Per un és una mena d'aplicació i per l'altre és una mena de divisa? O, no sé, qui vol començar, Víctor, des de l'informàtica?
Si vols, començo jo. Doncs el bitcoin és el que entenem com a moneda virtual o criptomoneda, per ser més concrets, i el que el fa especial no és que sigui virtual, perquè, de fet, tots els pagaments que fem actualment ja són virtuals. Quan t'ingressen la nòmina al banc, és virtual. Quan tu pagues amb la targeta de crèdit, és virtual. El que fa especial és que és descentralitzat. Llavors, no ens cal tenir un banc com a intermediari per fer tots aquests pagaments. Val? És la xarxa Bitcoin, que són tot de nodes d'ordinadors que es connecten entre ells. Qualsevol persona pot connectar un ordinador i validar les transaccions que facin altres persones. Llavors, són els propis usuaris qui controlen el sistema. A més, també té un altre rol, que és el de banc central. Les normes sobre el bitcoin ja estan fixades, ja estan amb aquest protocol que executen tots aquests nodes. Per tant, no hi ha una institució com un banc central que digui, per exemple, quants diners hi haurà en circulació, perquè ja està definit i com a molt hi haurà 21 milions. Llavors, amb això, el bitcoin el que fa és, tecnològicament, substitueix els bancs i els bancs centrals.
Marc, el bitcoin, des del punt de vista...
Bé, jo afegiria una qüestió primer de vocabulari. A mi no m'agrada parlar de moneda virtual, prefereixo parlar de moneda digital, perquè virtual ens dona un component de que no es pot aplicar en el món físic.
De fum.
De fum, i exacte. Precisament el bitcoin té, i les altres criptomonedes tenen molta aplicació en el món físic. I jo, afegint el que ha comentat el Víctor, de caràcter descentralitzat, neutral, diria que està basat en un protocol obert, I bàsicament que serveix per dues coses. Una, per fer transaccions econòmiques i després per emmagatzemar o gravar fets que estan passant a la realitat. I això ho fa de manera immutable. Tot el que tu fiques a Bitcoin o qualsevol blockchain queda gravat per sempre allà. I més que el debat que suposo que en parlarem del preu, de si està molt alt, si està molt baix, si és una bombolla, tot això, jo parlaria que el bitcoin, que el 3 de gener farà 9 anys, estem a punt de l'aniversari, el que fa és obrir-nos la porta a un nou tipus d'economia. Comencem a parlar del que significa la tokenització de l'economia, o el que significa la governança dels sistemes distribuïts, o el que significa una economia del comportament. El Premi Nobel del 2017, Thaler, té un llibre que acaba de publicar que parla precisament d'això, de l'economia del comportament, i és un camp on el bitcoin i les criptomonedes té una aplicació directa.
És la segona vegada que apareix en aquesta conversa el concepte blockchain. Potser arriba un moment d'explicar què és el blockchain per totes aquelles persones que no sàpiguen què és, perquè és un concepte íntimament lligat al bitcoin. Vaja, sense el blockchain no s'entén el bitcoin. Qui s'atreveix a explicar-ho perquè ens entengui tothom?
Val, intentaré explicar-ho, aviam. Fins ara, normalment, quan guardem coses amb ordinadors, ho fem amb bases de dades, que podríem funcionar, ens podríem imaginar un full d'Excel, que més o menys tothom l'ha fet servir, val? On tu escrius amb una fila, llavors tu quan vols modificar aquell valor, modifiques aquella mateixa cel·la, val? Doncs en blockchain ja no funciona així, no tens una sola fulla de càlcul, sinó que vas unint fulles de càlcul una darrere l'altra. Llavors això ho fan els nodes d'aquesta xarxa Bitcoin. Un cop es publica una fulla de càlcul, aquells valors ja són immutables. Llavors, al cap de 10 minuts es publicarà una altra fulla de càlcul, per imaginar-nos així, amb els nous valors de les noves transaccions. Llavors, aquestes fulles es van unir una darrere l'altra i per això creen com una sèrie de blocs que van units amb, com en forma de cadena.
Blockchain, una cadena de blocs.
Exacte. Llavors, per això això es diu que és immutable, perquè una vegada una fulla d'aquestes queda publicada, ja ningú la pot modificar. Uh-huh. I doncs per això ho fa més segur que moltes altres Clar. Bases de dades que sí que abans es podien canviar els valors.
Això és el que precisament explicaria que, o que hauria de ser un punt a favor del Bitcoin, perquè generaria molta confiança, és a dir, ningú pot alterar. Mm-hmm. Dit d'una altra manera, i això m'ajudarà l'economista, el dòlar, l'euro, doncs s'explica allò de... Doncs hi ha hagut una injecció de capital que de cop fa que el dòlar pugi o baixi. A saber d'on ve aquesta injecció de capital, que poden venir d'inversors de la Xina, poden venir dels bancs centrals de determinades zones del món, etc, etc, etc. I això fa que la fiabilitat de la cotització del dòlar doncs, sigui relativa. Què passa amb el blockchain? Que ningú pot, des de fora, alterar el valor del Bitcoin. És això, més o menys?
Sí, no pots alterar la informació que...
La informació que genera el valor del Bitcoin.
I això t'obre tot un ventall d'aplicacions.
Uh-huh. Clar, un moment. Això serveix pel Bitcoin, serveix per votar virtualment, no agrada la paraula virtualment, per votar digitalment, és a dir, dit d'una altra manera, gràcies al blockchain es podia fer una votació en què... tothom sap que aquella informació no es pot modificar. És a dir, jo voto digitalment i gràcies al blockchain ningú pot modificar el meu vot i el meu vot ha de ser comptabilitzat com el que jo he votat. És això.
Sí.
Clar, té una aplicació infinita en múltiples accions de la nostra vida quotidiana, aquest blockchain.
Sí, de fet, podem classificar les aplicacions en quatre grans àrees. Una és la de... diguem, els registres, no? Escriure registres uh-huh. en el que en anglès es diu un ledger, que seria com un llibre de comptes. Aquí tenim aplicacions per registrar informes mèdics, registre de la propietat, el que comentaves de votar, tot el que té a veure amb la propietat intel·lectual. Després tenim tot el camp de les criptomonedes, on tenim e-commerce, pagaments globals, enviar diners a casa, tot el negoci de les... el que en anglès es diu remittances, tot això, uh-huh. la Western Union i tot això, col·lectiu immigrant que envia diners a casa i que per molts països del tercer món això és una part del PIB molt, molt interessant, molt gran. I després tenim tota la part de smart contracts que veurem... està ja venint i la veurem en aplicació directament, que té a veure... amb com de manera automàtica podem veure interacció home-màquina o màquina-màquina, uh-huh. on, perquè tothom ho entengui, s'estableix un registre de condicions, si això passa llavors fes això, si això passa llavors fes l'altre, uh-huh. i aquest fes això o fes l'altre implica transaccions econòmiques. Llavors tu defineixes el que pot passar en un futur si es compleixen certes condicions i diguem, la blockchain acaba controlant què està passant.
Aquí. Molt bé, anem a qüestions més pràctiques. Jo vull comprar bitcoins. Com m'ho faig?
Val.
Vaig a l'ordinador?
Mm-hmm. Doncs hi ha diverses maneres. La més fàcil és anar a una casa de canvi. Igual que compraries dòlars, que aniries a la casa de canvi i demanaries dòlars, doncs hi ha cases de canvi especialitzades en criptomonedes. Una molt coneguda és Coinbase, on és la més fàcil d'interactuar. Tu, bàsicament, et dones d'alta, com a qualsevol plataforma online, i et faran transferir euros. Quan tu transfereixis euros pel preu de cotització d'aquell moment, ells et donaran una sèrie de bitcoins. Si transfereixes doncs, $14,000, que em sembla que és el preu d'ara, doncs et donaran un. Si transfereixis 7,000, et donarien mig. I llavors ja tindries...
Fins on arriba aquesta partició?
Bueno, és molt a baix, em sembla que és 10 a la menys 8.
10 a la menys 8.
Sí. Mm-hmm. O sigui,
és a dir, puc invertir doncs... què, 100 euros?
Sí,
i...
menys, si vols. I menys, aviam, has de tenir clar que el boom, per dir-ho així... va passar fa temps, o sigui, aquestes històries d'un que va invertir 100 euros i ara té milions, això ja ha passat, o sigui, això m'està oblidant, però sí, tu pots agafar 100 euros, els poses a una casa de canvi i llavors tens una fracció del bitcoin, llavors el tens allà, i amb això el que pots fer és transferir-t'ho amb un moneder, val? Que se'n diu que és on tu els emmagatzemes. El pots tenir al teu mòbil i ons podries anar i pagar amb bitcoins amb una botiga que n'acceptés, ara a Barcelona no n'hi ha gaires, Per exemple, a Japó sé que n'hi ha més, però bé, no, ara no és molt habitual. I el que sí que pots fer són moltes transferències per internet, comprar coses per internet. I això doncs, ho pots fer amb aquests moneders que ja et pertanyen a tu mitjançant el protocol de Bitcoin.
A la inversa es pot fer?
O sigui, tornar a recuperar els euros, sí. Doncs el mateix. Tu vas a la casa de canvi, els hi transfereixes Bitcoin i ells t'ingressaran euros al teu compte bancari.
Per tant, aquesta cosa especulativa que s'ha dit aquests dies, no sé fins a quin punt té un punt de veracitat en el sentit de vaig ingressar fa un any 100 euros en Bitcoins i ara tindria no sé quan. Puc anar i retirar-lo físicament?
Sí. El problema és que això va segons l'oferta i la demanda. Per tant, si hi ha demanda i hi ha gent que te'ls vol comprar, doncs tu podràs transferir-lo. Clar, el problema de l'especulació aquesta que diuen és quan deixés d'haver-hi demanda. Mentre hi hagi la demanda, les cases de canvi tindran gent que voldrà comprar-lo i que el voldrà vendre i, per tant, sempre podràs acabar-lo transferint en euros una altra vegada.
Marc, anem ja a la fase llegendes urbanes, frases de dines de sobretaula. Això és una bombolla i us esclatarà les mans. És una bombolla i ens esclatarà les mans?
Aquí hi ha dos visions diferents sobre el tema de la bombolla. D'una banda, hi ha la visió de que això és molt volàtil, no para de pujar i baixar. La setmana passada va perdre, crec que un 40% del valor.
Just abans de Nadal.
De fer una pujada espectacular. Però si mires tendències a més llarg termini, veus que això no para de pujar. Si compares amb volum de mercat, estava mirant els números aquest matí i estem parlant que el... En transaccions, Bitcoin està movent ara 2,8 bilions de dòlars, bilions americans, o sigui, miliards nostres, està movent 2,8 bilions de dòlars, i si ho comparem, per exemple, al màxim del Nasdaq durant el 2017, això és el 65% del màxim del Nasdaq.
Imagina.
O sigui, podríem dir que tot el Bitcoin és el 65% del màxim del Nasdaq en el que està movent. Malgrat sembla molt, si ho compares amb l'economia, per exemple, només amb l'americana, és un tamany molt petit. Llavors s'està parlant, ostres, quan parlem de la bombolla, quan parlem del que va passar l'any 2000-2001, no tenim les dimensions que... no tenim el pes de tot el Bitcoin respecte a l'economia global, no? Llavors, d'una banda, trobes gent que diu sí, això és una bombolla, hi ha un entorn totalment especulatiu, i de l'altra banda trobes gent que dius no és prou gran com perquè realment es pugui considerar una bombolla.
Perquè, de cara als oients que ens puguin estar escoltant, el Bitcoin, no sé si el recomaneu més com a inversió o com a eina.
Jo,
si és que s'ha de recomanar en algun sentit,
Jo el que crec és que la gent ha de mirar per què ha de servir això i treure les seves pròpies conclusions. O sigui, ara tenim que el Bitcoin pot servir de reserva de valor. O sigui, la gent està intentant substituir el que feia amb l'or, o sigui, que comprava l'or, que al final no serveix per res tampoc, i comprar Bitcoin. És una de les maneres. L'altra és que pugui servir com a forma de pagament i que a tot arreu es pugui pagar amb Bitcoin. Però ara això no està passant. Llavors, aquí és la possibilitat de creixement. Després, un altre són l'execució de smart contracts i altres projectes per sobre Bitcoin. Ara també n'hi ha pocs. Doncs també la gent ha de valorar si aquesta serà la moneda del futur, per dir-ho així, o simplement seran uns registres on la gent anirà acumulant diners. Llavors, si tu penses que això no servirà per res i que només vas acumulant diners allà perquè l'altra gent pensa que després valdrà més, estem amb l'efecte bombolla. Llavors, clar, si no vols picar-te els dits, no hi posis els calés. Si creus que serà la moneda del futur...
Marc.
Abans he fet servir un terme que era la tokenització de l'economia. Llavors, el que estem començant a veure a partir del Bitcoin, i per això tot el tema especulatiu no deixa de ser la punta de l'iceberg i té la importància que té, però no més, és que es poden crear criptomonedes de manera autònoma. Qualsevol persona, nosaltres ara mateix, podríem crear una criptomoneda i definir unes regles en les quals aquesta criptomoneda funcionaria segons uns paràmetres que ens inventem sobre el funcionament del programa, per exemple. I això tindria un preu de mercat i tindria un moviment de mercat determinat. Això el que ens porta és que tindrem en un futur proper moltes criptomonedes i especialitzades cadascuna en una aplicació específica. De manera que, i faig una analogia amb el món de les apps. Ara nosaltres portem el nostre smartphone i tenim una sèrie d'apps i fem servir una app per cada cosa diferent. Doncs tindrem el nostre wallet, la nostra cartera de criptodivises, i farem servir una criptomoneda per un entorn diferent cada vegada. És una mica el mateix concepte. Llavors, Bitcoin tindrà un camp d'aplicació determinat però altres criptomonedes tindran un altre camp d'aplicació determinat per la seva tipologia i per com han estat dissenyades.
De fet, per posar dos exemples absolutament diferents, quan hi ha aquests jocs en xarxa de fitxatge de jugadors, no deixa de ser una mica un sistema absolutament innocent, absolutament els qui juguen en aquest joc en línia de fitxatges de jugadors de futbol i tot això, no deixen de tenir un sistema monetari propi en què diu jo et fitxo Coutinho per tants dòlars i tu em fitxes tal, no sé, hi ha unes normes de joc, etcètera, etcètera. Això una. Un altre exemple, el que s'havia dit de la moneda digital de la ciutat de Barcelona, en què aquest grau d'especialització, doncs, en aquest cas és el municipi de Barcelona, i amb aquesta moneda que s'havia pensat fa uns mesos, que no sé, desconec en quin període de proves està, doncs mira, amb això pots comprar una mica de zona blava, o amb això pots comprar unes taxes de la grua, o etcètera, 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 o també diferents serveis socials que no tindrien una translació en euros. És això, no? Més o menys?
Sí, és això. L'exemple de la moneda social de Barcelona, o el de la grama de Santa Coloma de Gramenet,
exacte,
o altres monedes socials que puguin aparèixer, doncs és un camp d'aplicació directa de les criptomonedes. Al final, el que hem d'aprendre en aquest món de les criptomonedes és que a Catalunya ja tenim una tradició i tenim una realitat analògica molt potent per l'aplicació de les criptomonedes. Tot el camp del cooperativisme, per exemple, tot el camp dels bancs dels temps. El banc del temps, exacte, és una altra aplicació directa de la criptomoneda. Tot el camp de l'economia social i solidària, per exemple. Llavors, tenim un món molt desenvolupat, si ho compares amb altres zones del món, però analògic, on directament tot el món de les criptomonedes té una aplicació directa.
Deies que aquesta utilització del Bitcoin, Marc, podia doncs, ser el reflex o fins i tot causa i conseqüència d'un nou tipus d'economia que anava en aquesta direcció de la cooperació. Et faig la pregunta a la inversa. Els grans poders econòmics del món temen això i ho poden arribar-ho a combatre perquè suposa una pèrdua evident de poder?
Ho temen i han començat a treballar-hi. Si hi ha un camp on Bitcoin i, per extensió, totes les criptomonedes té un poder de disrupció, és el món financer. El que hem vist en els dos darrers anys és com les entitats financeres el que estan fent és agrupar-se, estan creant consorcis i estan creant solucions tancades basades en una cosa que en anglès es diu DLT, però que no deixa de ser un blockchain privat. Però al final el que hem de veure, i a mi m'agrada molt, és fer l'analogia amb el món d'internet. I el que podem pensar és com era internet al principi. I com fem servir les aplicacions d'àudio, com fem servir les aplicacions de vídeo i com les fem servir avui en dia. Possiblement el que veurem en els propers anys és com el món financer tal com el coneixem actualment serà una part de tota l'economia tokenitzada i no serà només un món centralitzat que ens dicta les normes de funcionament. És possible que ho veiem d'aquesta manera.
Parlant d'eines, l'ús del Bitcoin, parlàvem d'anar a una casa de compra de monedes, etcètera, etcètera, una d'elles que sigui criptomoneda. Clar, el mòbil també ho podem tenir, tot això.
Sí, sí, de fet, tu el que pots tenir al mòbil és el que es diu wallet, que és on tu el pots emmagatzemar. Però, de tota manera, per poder-los canviar per euros, tu el que necessites és un intermediari. Doncs les cases de canvi són aquest intermediari. Tu, si el que vols és fugir de les monedes convencionals, no et cal aquest intermediari. Un cop ja tinguis els teus bitcoins i que des de la teva aplicació de mòbil ja ho podries transferir doncs, a una altra persona, a una altra aplicació de mòbil o a una aplicació amb un PC o a moltes altres llocs d'aquests.
A partir de la irrupció de la casa de canvis o el que sigui, desapareix qualsevol intermediació, que és, suposo, la diferència entre...
Sí, o sigui, al final, qui et fa d'intermediari són aquests nodes de la xarxa de Bitcoin i qualsevol pot tenir un node a la xarxa. Per tant, al final, el que fas és democratitzar, ser un intermediari, perquè qualsevol pot posar-se a validar que les teves transaccions són bones.
Tributa el Bitcoin? Té impostos?
Com qualsevol títol que tu vulguis comprar, vendre a la borsa, per exemple, o... Fins a 6.000 euros, el senyor Montoro es queda el 19%.
Sobre el benefici. Un moment. Fins a 6.000 euros, a partir de quin moment? Perquè depèn del que valgui el bitcoin.
El que fas és restar el preu de compra del preu de venda. Llavors, la diferència, com, si és positiva...
Però aleshores, Hisenda es pot endur un bon...
El 19%, si aquesta diferència arriba fins a 6.000 euros, i després, no em sé l'escala de memòria, però...
Va... Com qualsevol altre pujant, producte financer, no?, per entendre'ns.
Sí, de 6.000 a 24.000, 21%, i per més de 50.000, 23%.
Val, i aquí, per la mateixa regla de 3, pot dir, això és com les preferents.
En quin sentit?
No, el sentit d'un producte de risc molt alt, amb una cotització doncs, que no, a vegades no...
És que a mi m'agradaria desmarcar-me del camp de Bitcoin com un camp d'inversió o com un camp d'especulació. Uh-huh. Al final hi ha una màxima que és... no inverteixis mai allò que no estàs disposat a perdre.
D'acord.
Llavors, en aquest sentit, si volem jugar, volem ficar, no sé, uns diners amb els que no comptem... Uh-huh. Per les nostres necessitats bàsiques i els fiquem a veure què passa, doncs, bueno, endavant. Però desaconsellaria absolutament fer salvatjades com s'estan fent, que hi ha gent que, per exemple, està demanant préstecs hipotecaris per ficar en bitcoins o coses d'aquest tipus. Això em sembla totalment...
Déu-n'hi-do.
Anòmal.
Vols afegir alguna cosa, Víctor?
Remarca això, que és una inversió de molt alt risc i que la gent està tenint molta pressa, perquè la gent espera veure solucions en bitcoin, poder pagar ja al bar de baix, i potser tardarem molts anys que això passi. Uh-huh. Si de veritat tu tens una inversió, o sigui, tu inverteixes aquí perquè creus en la tecnologia, no esperis que l'any que ve ja ho tindrem a tot arreu i hauràs guanyat diners. No, perquè és molt probable que la teva inversió caigui a la meitat, potser es dupliqui, però torni a caure, doncs això fins que no es desenvolupin més tecnologies i es vagi fent més sòlid, no tindrem una inversió clara aquí.
De què estem més a prop, però? De que aquesta bombolla, no sé si esclati o es desinfli, o arribi un dia que això, puguem pagar el tallat amb bitcoins. De què estem més a prop ara?
En termes tecnològics, si ho comparem una altra vegada a internet, és com si algú parlés d'internet al 93, més o menys.
D'acord.
Llavors, hi ha una cosa fantàstica que ens permetrà intercanviar informació, que sigui internet, bla, bla. Podríem fer l'analogia en el món del valor, pel tema de Bitcoin i pel tema de les criptomonedes. En termes de bombolla, com he dit abans, hi ha gent que està en el 98-99. Estem pre-bombolla. Uh-huh. A mi m'agradaria dir que veurem una evolució de la tecnologia. La tecnologia s'adapta a les necessitats que té, i de fet ja ho estem veient en termes d'evolució, com ara un dels problemes que té Bitcoin és que està absolutament saturada i s'estan veient com els seus desenvolupaments permet donar-li més poder de transaccions i més velocitat de transaccions. I en aquest sentit, sempre ha passat el mateix en les innovacions tecnològiques. Quan una innovació apareix, el que fa és fer servir la tecnologia anterior. Hi ha un autor del món del Bitcoin que es diu Andreas Antonopoulos, i ell parla d'un exemple, que és l'exemple de els cotxes i els cavalls, no? Els cavalls tirant de carros, i com els primers cotxes havien d'anar per carreteres no asfaltades. I parla, per exemple, que al Regne Unit, el 1865, es va portar a terme es va fer una llei que es deia Red Flag, on t'obligaven a que una persona anés davant del cotxe amb una bandera senyalitzant als vianants que venia un cotxe. Llavors, quan això passa, evidentment, el cotxe no té cap sentit i perd tota la seva aplicació.
Clar, clar, clar.
Això, de moment, està passant actualment, perquè estem en un món que no és aquest món tokenitzat, no és aquest món distribuït del que estem parlant. Estem ficant una tecnologia amb unes propietats absolutament diferents en un món que no té aquestes propietats.
Per tant, ja per acabar aquesta conversa, que sens dubte continuarà un altre dia, perquè ho trobo molt interessant i han quedat moltes coses al tinter, però el resum, pel que m'esteu explicant, és no cal que correu per anar al bitcoin, perquè el bitcoin ja arribarà a vosaltres.
Sí, jo crec que és un bon resum. També ens estem centrant molt en el bitcoin i, com deia Marc, hi ha moltes altres criptomonedes. O sigui, per exemple, si ens fixéssim en Facebook, ara Facebook la coneix tothom, però no va ser la primera xarxa social. Les altres han quedat oblidades. Potser bitcoin ha sigut la primera criptomoneda descentralitzada, però hi haurà alguna que al final faci el canvi tecnològic que necessitem perquè sigui aplicada a tot arreu, i al final serà una altra amb un altre nom, que és la que farem servir, però la base tecnològica, la de Bitcoin.
Sí, com el GPS, abans els més pijos del lugar tenien GPS, i ara el GPS t'ha arribat a tu a través del mòbil sense necessitat que sàpigues de programar res i tot això, perquè hi ha una aplicació que es diu Google Maps que doncs, et fa aquesta funció de la manera més fàcil possible.
Arribarà el Bitcoin a nosaltres i això vol dir que cal un canvi de comportament, cal un canvi d'aprendre una tecnologia nova. Hi ha una sèrie de regles de com fer servir un wallet, per exemple, que no tenen res a veure amb com fer servir els diners avui en dia, que ja en parlarem un altre dia, però...
Sí, sí.
I aquest període d'adopció, al final, doncs, ens ha de venir donat per qualsevol excusa, entre cometes. És a dir, qualsevol activitat que ens permeti que la gent comenci a fer pagaments amb el mòbil és benvinguda, sigui Bitcoin, sigui una altra criptomoneda, o sigui la blockchain pública o la blockchain privada.
Víctor García, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, i Marc Roques, també d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies i bon dia, ens seguirem parlant.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Les 11 i 13, una pausa, anem a la ciutat dels somnis i també a parlar de les sèries que podem veure tant si ens hem quedat sols aquest Nadal, com si estem amb tota la família. Ara tornem.
El món a RAC1, amb Jofre Llombart.